Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio. Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio.
Tornem al Penedès, en xarxa amb la roda política que avui dediquem a la seguretat ciutadana i a la multireincidència delictiva. Ara és el torn de fer tertúlia, a la qual no ens pot acompanyar el regidor de Seguretat Ciutadana de Vilafranca, però afortunadament comptem amb la resta de convidats. Lourdes, des de Domenys Ràdio, ens recordes qui ens acompanya?
I tant que sí. Doncs en primer lloc tenim el Sergi Vallès. Molt bon dia, Sergi.
Hola, molt bon dia.
L'Agustí Vallverdú, molt bon dia.
Bon dia.
I tenim el Magí Pallarès, que està atenent una trucada i no m'ha sentit. A veure, anem a pams, perquè tenim un tema que jo crec que a la gent li interessa molt i que al final cadascú ha dit la seva, però sí que el tema de la multireincidència o la seguretat a vegades és qüestió de percepció. El Magí em comentava fora de micro que, per exemple, aquí a Sant Jaume dels Domenys ha baixat, per exemple, el tema de delictes en els darrers anys. És una qüestió de percepció de la ciutadania? És perquè sentim molt els mitjans de comunicació i els mitjans de comunicació posem el focus en aquelles notícies dolentes, permeteu-me, entre cometes, en comptes d'aquelles notícies bones? O què és realment el que succeeix? Comencem amb tu, Sergi.
Bé, bon dia. Magí, bon dia tinguis, també.
Bon dia, bon dia a tots i totes.
Una cosa, no voldria començar també sent dolent, però segurament els delictes de manera general i directes en els municipis, en algun moment, exceptuant aquests últims 3-4 mesos, que crec que hi ha un repunt bastant important, podríem dir tots, no, els delictes han baixat. Sí, efectivament, perquè els delinqüents estan fent altres coses que la llei no persegueix i que segurament la policia segurament tampoc prou, no? O sigui, en el meu municipi, robatoris n'hi han hagut aquest des de l'agost cap aquí, però abans de l'agost enrere, jo pràcticament no en recordo. Però per què? Perquè la gent que cometia els robatoris estan fent altres coses que les lleis són fluixes i també permeten, no? Com podria ser el cultiu de marihuana, les ocupacions, el viure del cuento, que en diríem una mica, no? Per tant, també si som completament coherents en el delicte com el robatori que podríem entendre directe, efectivament, en els municipis feia un temps baixen. I segon, sempre parlem de dades i crec que tots els alcaldes ens passa quan venen l'inspector a veure'ns, és allò que no, en el seu municipi les dades són aquestes, estan per sota la mitjana, estan per sota del percentatge de robatoris. Sí, vosaltres només teniu aquelles que s'han denunciat, aquelles que són greus, aquelles que han resolt i aquelles que sabeu. Totes aquestes altres que jo dic, que tens al costat una casa ocupada, amb plantacions, amb uns gossos, amb tot això, no ho tenen qualificat ningú i, per tant, és una cosa que tampoc en podem parlar, no?
Agustí?
Bé, molt d'acord amb el que diu el company, el Sergi. Una qüestió són les dades estadístiques i una altra qüestió, posar doncs, el focus doncs, amb el dia a dia. Hi ha gent que no denuncia, per a vegades també la pròpia dificultat, d'agafar una cita per anar a presentar la denúncia. Moltes vegades doncs, el veí se t'adreça directament, doncs, escolta'm, pots trucar tu per fer aquesta gestió, per què ha passat. I sempre des dels ajuntaments estic segur que jo mateix i tots els companys, el primer que aconsellem és denunciar, denunciar i denunciar. No podem tenir la certesa que això sempre es faci. I, per altra banda, també existeix, també com bé deia doncs, el Sergi, doncs, aquesta estacionalitat. És, d'alguna manera, reconegut pels professionals que en èpoques d'estiu de bon temps els delinqüents se'n van més a primera línia de costa i doncs, quan la temporada d'estiu s'acaba, doncs, reculen doncs, cap a comarques més d'interior. No? Ara mateix rara és la setmana que una cosa o altra no acaba succeint, no? I aquí també podríem afegir-hi doncs, temes de conducció irresponsable, perillosa fins i tot, que a vegades ja tant a dins del propi municipi com de les carreteres doncs, que ens connecten, no? Amoïnats, perquè Mossos, quan truques, sempre tens una resposta doncs, empàtica, positiva, però una miqueta el que comentava en la primera part d'intervenció. Els nostres municipis, 24 de 27 municipis no tenim recursos propis i quan els professionals de la seguretat, que són Mossos d'Esquadra, arriben, doncs el normal és que arribin tard, no? Més enllà de la seva voluntat. Creiem que una solució és la presencialitat, això ho reclamem tots. Jo personalment els hi dic, estic encantat veure-us patrullant per dins el carrer del municipi, els accessos, les entrades i les sortides, per l'efecte dissuasori que pot haver-hi. Ara, aquesta mobilitat intracomarcal, que moltes vegades és molt fàcil, a la primera corona de Vilafranca estem en diversos municipis molt propers, que qualsevol s'hi pot apropar de qualsevol manera, ens genera una vulnerabilitat molt, molt alta. No és una sensació, és una realitat. Una altra qüestió seria la gravetat d'aquest delicte que s'està cometent o que es pot intentar cometre.
Uh-huh. Magí?
Sí, bueno, una mica d'acord amb el que diuen els alcaldes, no? A veure, passa això una mica. La gent a vegades no denuncia. Jo sempre recomano a la població que la gent denunci, perquè aquella denuncia, aquell robatori o aquell delicte que no s'ha denunciat és com si no existís, no? Però, de totes maneres, doncs, jo penso que en aquests últims anys aquí al municipi hem adelantat bastant, i abans ho comentava fora de programa, no?, amb la Lourdes, han baixat els robatoris. Nosaltres sí que he de dir una cosa, aquí l'índex de robatoris del municipi nostre s'inclouen tots els delictes que es cometen, per exemple, a l'àrea de serveis d'aquí del Jacques Borel, no?, que hi ha una part que és municipi de Sant Jaume, i vol dir que allò ens fa pujar una mica el que és la mitjana, per entendre'ns, no? A veure, ara hi ha el tema d'instal·lar càmeres. Nosaltres estem a punt ja d'instal·lar les càmeres de lectors de matrícula i tal, no? I penso que una mica tot això anirà ajudant, no a desplaçar-los del tot, però una mica sí, no? És a dir, i per altra banda, això anava a dir, no, abans, és a dir, hi ha el robatori de temporada, no? Que van dir que el de temporada, que hi ha temporades, doncs que no roben, no hi ha tant delicte, però el que sí que estan ocupats amb altres coses. El tema de les plantacions de marihuana, a veure, ho tenim bastant controlat, però doncs costa també, perquè doncs nosaltres a vegades a través dels propis veïns o alguna cosa, quan veuen moviment sense que la persona veïna o que veu coses rares al seu entorn s'hagi d'involucrar i s'hagi d'implicar, ja té el mecanisme per poder parlar amb mi, per exemple, en aquest cas a l'Ajuntament, no?, com a regidor de ser ciutadà i com a alcalde i tal, no? I, doncs, ho tenim bastant dintre de tot, no? Jo penso que jo estic molt content, sempre he dit el mateix, amb la policia que tenim, els Mossos d'Esquadra, per mi fan una feina excel·lent, no? I, bueno, hem de mirar tots plegats això, de demanar més efectius, evidentment, hem d'anar tots plegats, tots de bracet, tant, bueno, tota la vegueria, podríem dir, no? És igual, el Baix Penedès, el Penedès, que el Garraf, que la noia, etcètera, no? I, bueno, això, insistir a la consellera, amb tots, sempre que tinguem ocasió, de que doncs, ens portin més efectius i bueno, hem d'esperar això. Jo sempre dic que la tranquil·litat és la seguretat de les persones i la seguretat és molt important. La gent quan dormen, quan estan a casa, quan dormen, quan estan de vacances, han de tenir la seguretat que a casa seva no hi entrarà un ocupa, que és difícil, eh? És a dir, també patim una mica nosaltres el tema dels ocupes, no amb exageració, però també l'estem patint. Bueno, en fi, jo avui no puc dir res més que no s'hagi dit, ja en aquest cas, no?
A veure, esteu parlant de denúncia d'efectius. Jo a vegades he fet la broma aquí al Penedès en xarxa, que crec que no hi ha prou policies per la gent que som. És a dir, hauríem de tenir un policia per cap i encara i així la història seria complexa. És normal que en municipis que tenen moltes hectàrees de terreny, no, que són molt amplis en quant a ja, vosaltres ja m'ajudareu amb això, en quant a dimensions...
Quilòmetres quadrats.
Gràcies, això no em sortia la paraula. Clar, al final, els que teniu urbanitzacions, aquí la història es complica, perquè per molt que tinguis a un policia, una càmera, entre que arriba i no arriba, no és suficient. No
sé. Correcte. Si... Hi ha dos debats, eh? O sigui, al final, una cosa és els cossos policials, que correcte, i fins i tot jo hi integraria, com que aquí no tenim policia local, els tres municipis que estem parlant, perquè abans ho hem dit, recordem que és a partir de 5.000 habitants, per tant no tenim la competència directa de policia local i per tant no en podem tenir, doncs és tot el que fem els ajuntaments. El Magí deia, posarà càmeres, perfecte, jo en tinc 12 posades. Que he notat alguna cosa? Segurament, però no és un fet de com més càmeres posem, més guàrdies municipals tinguem, més recursos hi fiquem, etc. Si no canviem la situació de país que tenim, ja podem anar posant totes les càmeres que vulguem, tots els recursos que vulguem, que al ciutadà li direm, sí, hem gravat a tal personatge, és aquest, i ha comès això a tal hora i ho ha fet així. Però arribarà al jutjat i igual que entrarà per una porta sortirà per l'altra, no? No podem tenir un sistema que tardi més d'un any per jutjar alguna cosa senzilla. No podem tenir un sistema, abans això crec que sí que ho ha comentat el Ramon Zavalla, no podem tenir un sistema que no siguem capaços de saber a diferents jutjats quin és el valor del robatori interior que ha comès el multireincident. O sigui, no està contemplat allò, aquest ha robat 150 euros d'aquell mòbil, 200 d'aquest altre. A Catalunya roben 170 mòbils diaris. 170 mòbils diaris. O sigui, hem d'estar pendents de que ens robin el mòbil. No, el normal és que les lleis d'aquest país fagin que aquell que robi un mòbil o qualsevol altra cosa semblant rebi una conseqüència tan forta que no ho vulgui tornar a fer. I, per tant, no hem d'anar als ajuntaments suplint allò que no fa la Generalitat en aquest cas, o l'Estat, no? Posant guàrdies municipals, posant més càmeres, tapiant, que segur que hem fet tots, cases ocupades, uns ajuntaments, nosaltres hem de fer tot això. Els alcaldes hem de donar explicacions de per què les lleis no són efectives. Els alcaldes, teòricament, això no ho hauríem de fer. Els alcaldes hem d'anar a esbrellar-nos nosaltres directament amb els ocupes perquè no venen la policia quan toca i perquè estan tan desanimats perquè per molt que ells actuïn la mateixa persona la detenen una vegada i una altra i una altra i una altra i tornen al carrer. El que falla és el país. No, nosaltres ja podem fer tot el que vulguem, però fins que no canvi tot això no anem per bon camí.
És que és un tema de dues potes, ja.
Sí, disculpa, Agustí, que t'he tallat.
És un tema de dues potes. Una és de les persones, els professionals de la seguretat, que són els que d'alguna manera han de ser suficients i fer la seva feina, que la fan. I la paraula multireincidència jo també afegiria la paraula multidetenció, no? És inaudit, a la ciutadania no ho entenem, de que hi hagin persones que tinguin tantíssimes detencions i continuïn estant al carrer i cometent els mateixos delictes o d'altres. Coses han de canviar. La dotació de jutges, que cada any sentim a parlar que sortiran noves places, noves convocatòries, i arrel de tenir pressupostos prorrogats no es convoquen noves places de jutges, tants llocs on fa falta. Després, les lleis que han de canviar, perquè aquesta gent, encara que puguin de ser furs, la suma de tots aquests robatoris, puguin tenir alguna resposta via lleis. Aquí hi ha una feina a treballar des dels dos àmbits, des de l'àmbit professional i des de l'àmbit polític, de per canviar coses que ara mateix és evident que no funcionen.
D'acord. Ei, perdoneu. Sí, a veure, una mica entre tots ho anem aclarint, això, no? És a dir, algú falla aquí. Els alcaldes, hem de fer d'alcalde, ja tenim prou feina, que hi hagi llum, hi hagi aigua, hi hagi els carrers nets, hi hagi tot el que necessita els serveis obligatoris que hem de donar als municipis, no? Perquè si a sobre ens hem de dedicar a treure ocupes o a tapiar parets o coses d'aquestes perquè no hi tornin a entrar, doncs és un problema. És a dir, un ocupa hauria d'anar al carrer a les 24 hores, no hauria de durar més. No. Hi ha països que és així, això. És a dir, aquí no, aquí es permet tot, llavors doncs, clar, doncs no hi ha els mecanismes o no hi ha... Les lleis hi són, però no s'apliquen. Jo sempre dic el mateix, és a dir, no pot ser que una persona el detinguin 80 vegades o 40 o més, doncs i encara tombi pel carrer. Algú ens falla, i ens falla això. Qui ho ha d'aplicar, doncs no ho aplica. La policia funciona, tenim un cos de policia excel·lent, magnífic, voluntat de servei no en falta, però falla una altra cosa. No sé, penso que tots plegats hauríem de, no sé on hauríem d'anar fent pressió als alcaldes, doncs que això s'hauria de posar remei. Enteneu? Si han de poder estar tranquils a casa seva, han de poder anar de vacances i quan arribin no trobin una casa plena de gent i que llavors imagina't per tirar-los al carrer, no? Bueno, no ho sé, una mica estem parlant avui tots del mateix, no? El tema de les càmeres. Clar, des del municipi de Sant Jaume, ara instal·larem 7.7 càmeres, lectors de matrícula i tal, no? Però municipi tan gran que, bueno, 24 quilòmetres quadrats, camins municipals, forestals o el que sigui per tot arreu, que poden marxar, poden venir per 50 llocs diferents. Les càmeres són mesures dissuasòries, poder ser, per comptes de delinquir aquí, anem a una altra banda. Però a mesura que tinguem tots càmeres de vigilància al carrer, doncs farem cap al mateix puesto, un puesto o altre, han de treballar aquesta gent, anem a dir, no? Per dir donar-li un nom. Sí. Bé, no sé què diuen.
És que al final estem normalitzant una cosa que no és normal, o sigui, estem normalitzant...
Sí, exacte, sí.
Com a alcaldes ens sentim satisfets que no robin el nostre municipi. No, escolta'm, com a alcaldes, primer, ens posem en coses que no ens hauríem de posar, i segon, aquesta gent hauria d'estar a presó, no hauríem d'estar... Els alcaldes ens passem més temps pensant com podem ser que la gent es senti segura, evitar que robin, el que acaba de dir el Magí, que si entren per aquest camí, que si entren per l'altre, que no pas donant els serveis que toquen, segurament ens hem de preocupar, com has dit al començament, de la llum, l'aigua, la neteja dels carrers i altres coses. Aquí cadascú ha de fer la seva feina, i qui ha de ser fer la seva feina, que és canviar les lleis, no les està fent. Sobre la taula hi ha una modificació proposada del Codi Penal per la part de Junts, no? Perquè hi hagi un registre de penats on s'incorpori l'import, com deia abans, perquè s'agreugi els furts de mòbil amb penes d'un a tres anys de presó. Tot això s'ha de modificar ja. Es va fer una petita modificació a l'any 2022, si no vaig errat. A l'any 2022 es va fer una petita modificació. Bueno, no ha estat prou efectiva, perquè la situació és igual o pitjor. I després, jo sempre he fet el discurs, i crec que dels que estem aquí parlant, tothom igual, que escolta, qui la fa la paga, sigui d'on sigui, qui sigui. Jo, qui la fa la paga, sigui d'aquí, sigui d'allà o sigui de més enllà. Però també hi ha moltes altres coses que potser ens hem de plantejar. O sigui, la llei permet als estrangers condemnats a més d'un any que se'ls expulsi. Doncs potser s'ha de fer, no? Perquè també les dades són les que són, eh? I si revisem els multireincidents, segurament veurem qui són. Al final em repetirem el mateix, eh? Però no pot ser que un judici d'un furt que s'hagi de fer en 10-15 dies perquè aquesta persona no segueixi delinquint, no segueixi robant, s'allargui un any i pico. Des del judici aquest que haurà passat un any i pico, el delicte que va cometre n'haurà comès 20 més. És que és lo normal. O sigui, no pot ser, el sistema ha de canviar, i això ho han de fer qui toca, que és qui modifica les lleis, que és el Congrés dels Diputats.
Tot aquest col·lectiu són gent que coneixen, professionals del delicte, coneixen perfectament les nostres debilitats jurídiques i se n'aprofiten. Nosaltres, jo des de les cabanyes, ho tenim perfectament contrastat, el tema de les ocupacions. Sempre són un divendres a la tarda. Les que s'han produït aquests darrers anys sempre han estat un divendres a la tarda. Per què? Perquè en un municipi petit, a partir del divendres a la tarda, és molt difícil mobilitzar res. Els jutjats de guàrdia doncs, es van sota mínims, etc. I aquestes primeres 24 hores, que sempre són tan importants, doncs la veritat és que tens molta feina. I jo crec que des de l'administració, la que té aquesta obligació, entendre doncs, que aquesta multireincidència són gent professionals, coneixen les nostres buits legals i se n'aprofiten, i mentre estan al carrer pues fan el que per desgràcia nostra saben fer, que és delinquir.
Sí, se les saben totes, no cal que ens enganyem, no? I és el que deixarem. Si cada delinqüent d'aquests, multireincident i multidetingut, o el que sigui, el tanquessin, el privessin de llibertat, ja seria un menys que en tindríem al carrer, doncs, amb el risc de tornar a delinquir, no? És a dir, mentre no s'actuï amb la justícia que sigui dura, que castigui, però el que roba un telèfon mòbil, doncs això no pot ser, com diu l'alcalde, el Sergi, que cada dia es robin 170 mòbils a Catalunya. Això doncs no pot ser això, no? Bueno, en fi, anem donant voltes al mateix, però en realitat el que falla és que la persona que delinqueix l'han de privar de llibertat, d'una forma o d'una altra. L'ordre d'allunyament serveix pel que serveix, però serveix de gran cosa, perquè el delinqüent segueix estant al carrer, m'enteneu? Bueno, jo espero doncs, que arrel d'això de que anem insistint als alcaldes, anem transmetent aquesta preocupació a la conselleria, a diverses conselleries, al govern, el que tenen doncs, més responsabilitats de govern que nosaltres, si nosaltres ja tenim prou feina, doncs, que prenguin mesures dràstiques perquè doncs, això s'hi posi mà d'una vegada per totes, penso jo.
Permeteu-me que us faci una pregunta, és que m'ha encantat perquè heu anat sols i estàveu d'acord en la meitat de coses, i jo crec que la ciutadania també. Però voleu dir, i ara disculpeu-me, que els de dalt no ho saben, no ho veuen això?
Home, jo penso que ho saben igual que nosaltres.
Aleshores?
Penso jo, vaja, no sé què penses dels altres, no?
Sergi, Agustí.
Perquè que ho saben, sí, però
dubto segurament molt que els hi passi per alt. És que no els hi pot passar per alt, perquè a última hora som tots víctimes del mateix problema. Per tant, el que vulgui dir que això no passa, doncs és perquè doncs, mira cap a una altra banda.
O no els interessa tocar aquests temes.
Ah, això seria una altra cosa. O sigui, segurament tothom ho saben. Clar, home, tothom ho saben i tothom sap que afecta, però recordem que aquest país governa qui governa, i al final el PSOE necessita el suport de Sumar i, per tant, governa qui governa, depèn quines coses pot tocar. Escoltin, el Parlament de Catalunya fa... ara entraré en un altre tema que potser no toca i no tenim massa temps, però el Parlament de Catalunya fa, no deu fer ni 4 mesos, es va fer una declaració sobre el padró municipal. Es va dir que s'ha de fer la màxima pressió perquè s'empadroni tothom. Al final, el padró és una eina estadística per l'Estat. Per dir, mira, tenim la gent aquí, la tenim allà, etc. Però al padró hi ha uns altres drets que venen lligats. Entre ells, el fet d'empadronar o no, podríem parlar de les ocupacions, del fet de donar-los els serveis al municipi, del fet de donar la cara, que és el que fem els alcaldes. A tots els alcaldes de Catalunya i alcaldesses, estic segur que el tema del padró estan d'acord. De dir, escolti'm, els ocupes no se'ls ha d'empadronar i la gent que no es comporta no se'ls ha d'empadronar, sinó la gent que s'ha d'empadronar és la que té una propietat o un lloguer i viu en aquella casa, etc. Segur que tothom està d'acord. Però a l'hora de fer un discurs públic, uns partits polítics el faran d'una manera i uns altres una altra, i a l'hora de firmar aquesta declaració del padró el van firmar pràcticament tots, si no me'n recordo, menys Junts i crec que el PP. Però la resta el van firmar. Però si pregunten als alcaldes, diran el que deia el Magí, tots en són conscients, sí, però el discurs polític que fan és un altre. Jo, al ple de la Diputació de Barcelona, a l'últim ple em podrien escoltar la intervenció d'un dels diputats company de govern, que va dir, s'ha d'empadronar tothom. Quan va acabar el ple vaig anar cap allà i li vaig dir, cap problema, dona'm la direcció al teu municipi, que tots els ocupes que es vinguin a empadronar els enviaré al teu municipi a empadronar-se i vull veure com els empadrones. O sigui, la realitat és la que és. Al final, el padró és una eina estadística, però dona unes altres coses que els ajuntaments ens acaba obligant i hem d'acabar donant la cara. Perquè al final també si estan empadronats, després és més difícil fer-los fora, etc. Els alcaldes ho sabem perfectament i els Mossos d'Esquadra també. Per tant, les coses són com són. Que ho saben molts? Segur, però recordem la ideologia que té cadascun d'ells i amb alguns ja els està bé. Al final tota aquesta gent també vota,
Totalment d'acord. Crec que resulta evident que les autoritats coneixen el que succeeix. En el seu moment, doncs, no fa pas massa temps, la consellera d'Interior va venir aquí al Consell Comarcal i, la veritat, personalment, una persona que venia doncs, de ser alcaldessa, doncs, de municipalisme, doncs, et genera un primer estadi doncs, de confiança perquè, amb la seva dimensió, algú ha viscut. Però entrar a govern i aplicar polítiques valentes, això ja és una altra qüestió, no? I jo, una miqueta, com deia el Magí, no?
Molt ràpidament, jo no és ja tant l'efecte...
No és tant l'efecte de tenir molta feina, no, sinó és d'exercir les responsabilitats. Cadascú sap perfectament quines responsabilitats té i jo crec que el que ja com a ciutadania hem de dir, si us plau, que les responsabilitats s'assumeixin, que aquestes no es poden delegar.
hem de deixar-ho
sí, jo penso aquí, que a vegades...
10 segons.
Fa una mica segon de por, doncs, aplicar amb contundència el que hauria d'aplicar els que manen més que nosaltres, no? És a dir, s'ha de ser contundent, i només la forma de poder ser contundent és aplicar-ho i utilitzar les eines que hi ha, no? Per la seguretat de la gent, res més.
Ha estat un plaer, Magí Pallarés, Sergi Vallès i Agustí Vallverdú. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta roda política i ens retrobem d'aquí, espero, d'uns mesos. Gràcies.
A vosaltres.
Gràcies a tots. Gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara passa un minut de 11:15. Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de Cunit mostra el seu total desacord amb la reprogramació del servei de Rodalies al Corredor Sud. L'Ajuntament de Cunit expressa el seu profund desacord amb la reprogramació del servei de Rodalies al Corredor Sud, que entrarà en vigor el pròxim 22 de novembre arran de la finalització de les obres a Roda de Barà. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, s'ha alçat la veu per denunciar que aquesta reprogramació no només no millora el servei, diu, sinó que l'empitjora, deixant el municipi amb un tren menys i sense connexió directa amb el Camp de Tarragona. Abans de l'estiu, el govern municipal ja havia mantingut una reunió amb Rodalies per traslladar les necessitats de millora del servei ferroviari al municipi, especialment en hores punta i en la connexió amb Tarragona. Aleshores, Rodalies es va comprometre a presentar novetats al setembre, compromís que, segons el consistori, no s'ha complert en temps ni en forma. Cassanyes també ha lamentat que la nova planificació no inclogui cap tren des de Cunit a Barcelona més enllà de les 10 de la nit. Dues demandes reiterades pel municipi. L'ECAVA presenta un argumentari amb les 20 claus que reivindiquen el valor i la identitat del CAVA. L'Associació d'Elaboradors de Cava, AECAVA, ha presentat l'argumentari Les 20 claus que defineixen l'essència del Cava, un document que destaca la singularitat del Cava, el seu arrelament al territori mediterrani i el compromís del sector amb la qualitat i la sostenibilitat. El text reivindica aquest vi escumós com un llegat de més de 150 anys d'història i posa en valor les varietats autòctones, la diversitat d'estils i el sistema de control de la DEO Cava. També subratlla el pes econòmic del sector, la seva aposta per la producció ecològica en els caves de guarda superior a partir de 2025 i la seva projecció internacional en més de 150 països. L'associació, que agrupa 73 empreses productores, remarca que el cava és avui un símbol de cultura, identitat i celebració. Vilafranca posa en valor la tasca del voluntariat en una festa amb 24 entitats i prop de 200 persones. El Casal Societat La Principal va acollir fa uns dies la 8a edició de la Festa del Voluntariat, un acte que posa en valor la tasca de les persones voluntàries de les 24 entitats participants en la taula del voluntariat de Vilafranca en diferents àmbits, com ara el social, cultural, educatiu, protecció dels animals, salut i capacitats diverses. La inauguració de l'acte la feia el regidor de Participació i Barris, Jordi Junyent, destacant la importància del voluntariat i la presència de serveis municipals com l'Oficina del Voluntariat. I amb ell, juntament amb l'alcalde Francisco Romero, van entregar els reconeixements a les entitats participants a la festa. En el seu discurs, l'alcalde va agrair a totes les persones que dediquen de forma altruista part del seu temps als altres. I I comença amb bon peu el cicle Humor a Olèrdola, amb la representació de l'obra La jaula de les loques a càrrec de la companyia Teatre de Conya. El dissabte passat s'iniciava el cicle d'espectacles Humor a Olèrdola. La representació va ser seguida al local Nou de Moja per un centenar de persones que van aprofitar aquesta ocasió de poder veure el municipi amb entrada gratuïta, un muntatge professional de primer nivell. El segon espectacle del cicle es programa a Sant Miquel amb el monòleg Humor cara a cara, de Maite Carreras, el divendres 21 de novembre. Tancarà el cicle un altre monòleg, el del senyor Boigues amb l'eminència humana, a les 7 de la tarda del diumenge 30 de novembre a la sala de Sant Pere Molanta.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 6 minuts de 11:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Després de parlar de seguretat i de multireincidència, ens fiquem ara entre fogons per assaborir plats de temporada i maridar-los amb vins i escumosos gràcies al Xavi Roig, sommelier de Cal Fer-ho, i al David Bernet, xef i propietari del restaurant El Vell Papiol. Comencem a Ràdio Sant Sadurní. Miquel, ja tens el Xavi a punt, oi? In extremis.
Ja tenim el Xavi. Fa 30 segons que ens hem assentat els dos, però sobre la taula també té, com sempre, tres productes de temporada que ens acostem al mes de desembre. Fa fred també, ens acostem a les festes nadalenques, però encara estem a la tardor. I, com sempre, el Xavi ens porta aquests productes tan característics de la nostra terra, el producte de la vinya, aquests productes vitivinícoles. Què tal, Xavi? Bon dia.
Molt bé. Aquí sí, ja comencem amb feines de Nadal i ja comença a apretar la setmana i ja són setmanes que comencen a ser intenses. Però, bueno, estem ara amb productes de... Però també aquesta setmana és important pel vi novell, que acaba de sortir. La setmana passada era Sant Martí i és quan es dona doncs, el tret de sortida doncs, dels vins novells de bueno, una mica de Catalunya, que tenen aquest nom, i llavors pues, és el vi fruitor. Sobretot ens han arribat molts a la botiga doncs, de negres joves. Des d'aquí el Penedès, que en tenim ara una granel, que és la joia que aquest cap de setmana ha triomfat molt, perquè és un vi negre amb molta fruita, aromàtic, una mica seria un negre d'estiu, però clar, la verema la tenim al setembre i quan surten els vins novells és ara, però serien vins per disfrutar en ple estiu i ara doncs els tenim ara. I llavors tenim vins novells de diferents llocs embotellats, de diferents llocs de Catalunya, i aquest dijous doncs rebem el Beaujolais Nouveau, que és el gran producte de màrqueting dels francesos, que sempre el tercer dijous de novembre al món del vi es paralitza per rebre aquest vi, que al final és un vi jove, fresc, senzill, però que, mira, s'ha creat un espai dintre el màrqueting i llavors doncs, farem la festa del vi del Beaujolais el dijous, bueno, farem festa. Obrirem una ampolla de Beaujolais i gaudirem, doncs, mira, ja com marca la tradició el tercer dijous de novembre i ja ens posem en temes de Nadal. Però, bueno, a veure què ens ha preparat avui el David.
Em sembla que ja el tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, David, com estàs?
Molt bon dia, molt bé. Molt bé, molt bé.
Molt bé.
Sí, una miqueta ja... Ja està bé, estic bé el canvi de temps, ja després de l'estiuet a Sant Martí. Però, bueno, seguim una miqueta amb la tardor i els productes una miqueta de... que encara estem amb aquesta estació, doncs... Ja comencen a entrar les fulles verdes, com els espinacs, les fredes, els esprotons, no? Com diuen a Vendrell, i els espigalls més a del Garraf, però bueno, al final tot es tracta una mica de la mateixa planta. I bueno, el març una miqueta més revolucionat, perquè sabeu les notícies, doncs, bueno, els pescadors estan una miqueta, com sempre, no? Una miqueta maltractats, amb el tema de la pesca i arriba a finals d'any i bueno, tenen pocs dies per pescar i al final han de gastar cupo de l'any que ve, que al final és com viure de crèdit i això no dona tranquil·litat. Però bueno, dintre el que cap, doncs, com a mínim el plat puguem gaudir-lo encara amb productes de temporada.
Perdona, David, però davant del tema de la gripe aviària i tot plegat, us podria afectar directament al vostre sector?
Home, segur que afectarà, no? Perquè pensa que, per exemple, amb el tema de l'ou, no? El tema de l'ou està estipulat, no? Quan és ecològic ha de ser a l'aire lliure. I llavors, clar, si poden estar a l'aire lliure, doncs llavors realment, no? Aquests certificats, que segur que els sols seguiran sent ecològics per l'alimentació i tot i això, no? Però, evidentment, com sempre, el sector primari i artesanal, no? És el qui rep més aquestes bufetades, no? Igual que amb el tema de fa uns mesos de la malaltia aquesta que també afectava les vedelles, no? I les vaques i tot això, no? Com sempre, els petits productors realment són els que afectarà més, no? Perquè són els que fan una feina més artesanal, més natural, no? I quan els hi passa aquest tractament, diguéssim, aquesta normativa, doncs quan entenem, que segurament és que s'ha de fer, i tot plegat, però bueno, sí que afectarà, igual que afecta amb la pesca, no? Jo em toca molt més a prop la pesca, els pescadors una vegada més, el sector primari una vegada més, fa els deures, que s'adapta a les normatives, no? Restaurants petits igual, tothom s'adapta a tothom, però després els que no compleixen normalment són, no?, les burocràcies, que no d'això. Llavors els pescadors petits probablement, si no canvia, ens trobarem davant i ens sap greu ser-ho així, però darrere l'última generació de pescadors artesanals, si no canvia les coses, no? Perquè realment si fent la feina ha sigut, per exemple, un any molt bo de captura de gamba i tot i així des de despatxos de Barcelona, Brussel·les, doncs això no ho saben veure, doncs ens carregarem un sector tan important com és el sector primari.
Totalment d'acord. Anem amb el primer plat, David?
Mira, el primer plat, hem ficat, doncs, hi ha dos productes així una miqueta que comencem a veure a la tardor, un seria l'espinac i l'altre el codony. I també, bueno, reivindicant una vegada més, no?, aquestes coques, no? I a més, però es va fer l'enramada, no?, no fa setmana, si m'equivoco, reivindicar una vegada més, doncs, bueno, per fer les cases, doncs, aquestes coques. Llavors us proposem una coca d'espinac, val?, amb bacallà, en aquest cas, que lliga molt bé amb l'alioli de codony. Quan arriba aquest temps, jo crec que sempre reivindicar aquest alioli de codony, que és molt més típic, lògicament, de les comarques de Girona, però, escolta'm, és que estan bo, i a més d'arbres que fan codony en tenim de proximitat que podem gaudir-los, no? Com sempre, una miqueta reivindicar, doncs, aquesta coca, doncs, al final és una recepta, cadascú tindrà una miqueta la recepta, no? La pot fer a mà, la pot fer a la màquina, la pot fer amb l'altra màquina, aquella que tothom sap, no?, de marca, etcètera, etcètera. No? Però normalment 5 quilos de farina de força, 30 grams de llevat, 250 litres d'aigua tèbia, un bon raig d'oli d'oliva verge extra i un puntet de sal. Això el que faríem és amassar-ho, val? Que quedi ben homogènic, que quedi aquella massa que prenem al dit, no? I que queda marcat. Aquesta bola normalment sempre la deixarem reposar uns 15 minuts de pa demostrat, amb el mateix bol. Quan passi aquest temps, el que farem és estirar-la, donar-li la forma de coca, que al final, nassos, i també queda xula així allargada i a l'hora de tallar, no? també d'això, no sé per què mania, no? A vegades d'incentivar una miqueta, sobretot amb actes així, no? Doncs, o a casa, que es faci més, no? Perquè al final, quan vas a aniversari, només tens pizza, 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 no? I podries dir coca, no? D'empanada, el que sigui, no? És això, no?
Sí.
I canviar una miqueta els noms, ja, que sembla que ens costa una miqueta. Llavors, això, ho estiraríem. Aquesta massa jo sempre recomano que la deixem, doncs, reposar uns 30 minuts més. Amb el pit, també, jo recomano, doncs, fer-ho així, que ho apretar, deixar aquelles vores, i aquí farem una miqueta els espinacs. Val? Els espinacs agafarem una miqueta d'all laminat, agafarem una miqueta, doncs, de ceba tallada amb juliana, i els espinacs, com més de proximitat siguin, més bons seran. Val? Que no, és com tot això, no té res a veure, no? producte d'aquí fred amb els congelats. Això simplement doncs, agafarem aquest all, el sofregirem, tirarem aquestes cebes, saltegem aquestes espinacs, que si són tendres es poden saltejar directament, encara ho cobrem al forn, també si no es poden bullir, val? I després barrejar-ho com vulgueu, de... això una miqueta com siguin els espinacs, si són més tendres o són d'aquells més robustos. Això ho ficarem per sobre de la coca, d'acord? Si aquí volguéssiu fer, afegir una miqueta de pinyons com a la fossa a la catalana, doncs us podrien afegir, també ens quedaria molt, molt bo, no? Afegim aquests espinacs, uh-huh. L'estirem, i això ho fiquem al forn a 180 graus, trigarà 10, depèn dels forns, a vegades, entre 15-20 minutets, d'acord? Anar mirant, doncs, des que es cogui. El bacallà i la lídia de codony el farem mentre això està al forn, perquè el bacallà, al final, el que volem és que sigui tendre, que no estigui sec, que estigui allò ben mulladet. Llavors, simplement, doncs, agafem un bacallà, el tallem a daus, el confitem amb una miqueta d'oli d'oliva verge extra, que també fem una mica temporada de l'oli nou, amb uns grans de pebre, amb una fulla de llorer, amb uns remets de farigola o de romaní, això ben confitadet, d'acord? I quan estigui doncs, cuit, ho retirarem. Per fer l'alioli de codony, tenim dues formes. O bullim el codony, primer, val? O si teniu el forn que heu pogut aprofitar, també el podem fer al caliu amb una miqueta de paper d'alumini. Jo recomano que el feu de les dues maneres, a dies diferents, i així també ho proveu, no? Bullim aquest codony, el pelem, quan estigui tovet, li traiem el cor, traiem la polpa, i aquí farem una miqueta l'alioli, d'acord? Aquest alioli, com el farem? Doncs, si el fem de forma tradicional, doncs seria només a l'any, val? Amb una miqueta de sal, picat al morter, agafem aquesta polpa que estarà tubeta, d'acord? I ho aixafem tot amb l'all. Fem aquesta primera pasta i anem muntant amb aquest oli. A poc anem muntant. Veureu que és un alioli. Si sou dels que us es talla, proveu aquest amb codony, que no se us tallarà, perquè com que ja té molta aigua, és molt difícil que us talli, d'acord? És aquest truquet que us animarà a fer alioli. Aneu afegint l'oli i aneu muntant. Com un cop estigui la coca acabada del forn, la traiem i fiquem aquest bacallà confitat. Aquestes, amb una cullereta de cafè, fiquem uns puntets d'aquest alioli de codony, val? I ja tenim aquest entrant de coca d'espinacs, bacallà i alioli de codony.
Doncs, si vols, Xavi, anem ara a la part de la copa. No sé com combinem aquest primer plat.
Aquí estava amb diferents dubtes, però finalment anar per bombolletes, perquè a mi sempre és una cosa que m'agrada, i d'aquí de proximitat, de Reventós i Blanc, que és, està aquí Sant Sadurní, doncs, tocant al centre, i és un producte que en diuen Reventós Blanc Reserva de la Finca, perquè doncs, barregen diferents orientacions de vinyes que tenen doncs, a la finca, que està tot aquí al costat de Sant Sadurní, i només utilitzen varietats doncs, el xarel·lo, macabeu i parellada. Ells ara no estan en cap denominació d'origen, ells diuen que són a la conca del riu Anoia, realment les seves vinyes estan totes que confluencen doncs, al riu Anoia, i llavors estem parlant d'un 2022. Té 3 anys de criança, que ja trobem alguna noteta una mica de fruit sec, que també ens va molt bé per la coca, i sobretot he pensat doncs, en l'allioli, que també les bombolletes ens donen frescor, i estem en un producte doncs, tradicional. Base xarel·lo, que també té aquestes toques vegetals una mica com els espinacs, i llavors una mica anem a buscar doncs, aquest maridatge, i també com aquesta coca l'entenem com un producte aperitiu, i crec doncs, que com bon escumós doncs, va bé doncs, per començar la gana i per fer aquest aperitiu també a començar un festiu.
David, jo només informo que ens queden 9 minuts per fer segon plat, maridar-ho i postres. I ja sé que controles el temps, eh?
Sí, simplement aquí ara, com ha fet aquest canvi de temps i ha de gust també xup-xups, passem una miqueta a fer unes galtes de vedella. Val? Si l'altra setmana parlàvem de castanyes i carbasses, doncs avui vull afegir una miqueta aquest moniato. Val? Aquest moniato que si ens escolta la gent, pensarà, ostres, aquell moniato que es feia abans, el moniato blanc, que era autòcton d'aquí, que això, encara en algun lloc de pagès encara en podem trobar, val? Que és un moniato blanc molt bo, però també si no podem fer amb el moniato taronja. Val? Simplement aquestes galtes de vedella també les podríem fer de porc. Val? És agafar-les, saltabrar-les, ficar-hi una miqueta de farina, i el que farem doncs, és enrossir-les. Val? Aquí un petit matí, si les voleu deixar marinant un dia abans, sempre seran més bones, amb herbetes, no? Amb herbetes, amb uns de pebre, oli, sempre serà més bo. Però si no, això, escorrem, diguem farina, les fregim, les reservem. Què fem? El sofregit, com sempre, una miqueta d'aix aixafat, una miqueta de ceba, el porro també li dona elegància, la campanada, val? Tot això ben sofregidat, i ficarem una miqueta de tomàquet, les herbes que vulguem, doncs una miqueta de romaní, una miqueta de farigola, llaurer. Temps de cítrics també bons, les pells, si són també d'això, doncs, també donen molt bon gust amb aquests estofats de galta. Una miqueta la pell de la taronja, pelada, sense la part blanca, també ho fiquem a dins i veureu que donarà un toc cítric molt bo. Val, això ho sofregim, tornem a afegir les galtes, fiquem una miqueta de vi, vi ranci, vi, conyac, això que us agradi una miqueta. Jo em tiraria una miqueta cap a vi ranci. Això deixem reduir i fiquem el brou, deixem que faci doncs, xup-xup, val, uns 90 minuts, 10 minuts abans, què farem amb el moniato? Doncs l'afegirem com si féssim patata, val, el pelarem i l'esqueixarem com per canviar una miqueta l'estofat sempre d'aquesta patata. I si ens podem reservar un altre moniato, el farem, doncs el pelarem, agafarem una mandolina, un ganivet amb molta paciència i farem unes xips, val? Ho tallarem molt finet i ho fregirem amb oli. Això simplement després doncs traurem ho servirem aquestes galtes amb aquest moniato, que li donarà aquest punt d'herbes, aquest punt dolç que té el moniato, amb aquestes xips per sobre, i teniu també una miqueta un estofat de galtes de vedella de tardor amb moniato.
Xavi, segona proposta, què tenim?
Aquí anem per, he volgut buscar una mica original i una novetat que acaba de sortir ara del celler Jean León, d'aquí de Penedès, a Torrelavit, que han elaborat un vi, bueno, només 3.000 ampolles, d'una varietat que es diu Moneu. Moneu, sí, Moneu. És una varietat que la família Torres l'ha anat... és el resultat d'un fruit de recerca de buscar varietats doncs, prefiloxèriques que hi havia en diferents llocs, i llavors van trobar aquesta que van creure que era una varietat doncs, que tenia interès enològic. Té un cicle bastant llarg, una mica adaptada pel canvi climàtic, té una pell gruixuda, que és una varietat que és bastant interessant, i l'estan obrint a altres pagesos o altres viticultors perquè també la plantin. I en aquest cas ens trobem doncs, que és un vi que té un cos mig, però també té una sensació bastant llaminera. I per això una mica he triat aquest vi, doncs, per mi que, clar, jo tenia clar que havia de ser un vi negre doncs, per acompanyar doncs, la galta de vedella, que és un concentrat, però llavors amb el moniato que té aquests tocs dolços també li dona un punt de finura i suavitat, i per això hem buscat aquest vi i també és novetat. I estem parlant d'un 2023, que és primícia, i és interessant perquè aquesta varietat no es coneix gaire i és molt minoritària, però aquí el Penedès s'anirà introduint cada vegada més.
Doncs anem amb les postres, David.
Val, bueno, aquestes postres sembla que ja un any les he fet, però és que les vull reivindicar, perquè primer som temporada d'oli de primer raig, i llavors, és hora de reivindicar una miqueta l'oli d'oliva verge extra doncs, d'aquí de proximitat. A més, bueno, vull fer el matís doncs, que si us aneu aquest dissabte ja amb les jornades de l'oli a la Bisbal del Penedès, en què podreu tastar aquesta recepta, farem també la demostració de cuina d'aquesta recepta, tallers de cuina, xarxes saludables sobre l'oli, bueno, rostada, tot, no? Una miqueta, si voleu buscar jornades a l'oli a la Bisbal del Penedès, allí estarem. És una crema catalana d'oli d'oliva de primer raig. Reivindico sempre, aquests dies que estic fent a molts llocs, però reivindico perquè al final és una recepta que jo no trobo enlloc més i que si queda per aquí doncs, del Penedès, doncs fantàstic. Val? És aquesta crema catalana d'oli d'oliva que farem és fer-la com una miqueta una crema catalana. Com sempre, mig litre de llet, 40 grams de sucre. El que farem això és calentar-ho. Aquí no infusionarem ni canyella, ni llimona, ni res, perquè el que volem és que tingui aquest gust de l'oli de primer raig, que ara està bueno, amb una intensitat.
I diria que hem perdut el David.
Doncs, si voleu, per aprofitar, Xavi, ens presentes sí. La teva última proposta, veient-la... un to una mica melós, aquest
Exacte,
producte.
Exacte, clar. El que passa és que aquí és com un contrast que trobes una cosa dolça i llavors l'oli que té una acidesa, té una frescor. Clar, és un joc d'aromes doncs, molt característic. També havia buscat un vi dolç una mica característic. Llavors he portat el Pecat Noble, que té aquest nom doncs, molt ben buscat, del celler Mascandí de les Gunyoles, i en diuen Pecat Noble de calamarsada, perquè el van collir doncs, un any que va ser un raïm que els hi va quedar després d'una calamarsada i llavors es va anar sobremadurant i li va atacar doncs, al fong de la podridura noble, que és el que passa doncs, a Sauternes, a les zones de Tokaj, a Hongria, i llavors el que trobes que és un vi que té com una té aromes de fruita, de maduresa, com de mel, però després en boca té molta acidesa i molta frescor. I llavors, clar, aquí com que també estem combinant la part dolça de la crema amb l'oli, la intensitat aquesta més verda, doncs és un maridatge una mica complicat. I llavors, perquè busquem aquest vi que té aquest punt, que aquest vi normalment també es pot acompanyar doncs, per aperitius, que lliga molt bé amb anxoves, lliga bé amb formatges blaus o amb el foie, perquè té com una textura i té la mateixa acidesa. I llavors, clar, estem trobant i clar, aquí el Penedès és una mica estrany, sempre els vins dolços tradicionals doncs normalment és sempre la mistela, un vi sobremadurat molt, bueno, amb aromes de fruites de fruita madura, típic per ara la tardor, però clar, sempre això és madur, en canvi amb les zones més de, que hi ha més humitat feien aquest vi tipus aprofitant la dolçor, que se'ls hi aprofitant la humitat, l'atacava un fong i llavors et donava aquest punt dolç i àcid al mateix temps, i en canvi aquí el Penedès és rap, però algun any passa el celler Nadal en fa, Caligo també a vegades, que és un celler que està doncs, que té les vinyes de Torrelles de Foix a les parts més altes de Pontons, doncs llavors allà, pues, allà es fa aquest tipus de vi que només algunes anyades, i aquí els hi, a Mascandí els hi va donar aquest bon resultat aquest any.
I hem recuperat el David ja, eh? Ja el tenim per aquí. Però sí, bueno, et deixo un minut i mig, minut.
Bueno, imagina't si serà fàcil de fer, que animo tothom a fer-la. Mig litre de llet, 140 grams de sucre, això ho fiquem a bullir, amb un bol a part, com sempre, que fem crema, 5 rovells d'ous, 25 grams del midó, val? Quan aquesta sucre i la llet hagi bullit, s'hagi dissolt, ho anirem afegint a poc amb aquests ous i el midó, ho remenarem perquè s'integri tot bé i ho tornarem a ficar al foc. Per què? Perquè agafi la temperatura i veureu que s'espessa com una crema catalana, crema pastissera. Això, quan faci aquest primer bull, l'apartarem i hi ficarem 200 grams d'oli. Ja ho sé que sembla molt, però és que serà boníssima, estarà untuosa, serà cremosa i tindrà aquest gust d'oli d'oliva tan bo que tenim aquí a la zona. Val? Ho afegirem, aquest oli, a poc, com si féssim un alioli, ho anem mesclant amb un batidor i tindrem aquesta crema catalana d'oli. Que li voleu donar encara un toc més a penedesenc? Pues agafeu unes galetes aquestes tradicionals, les esmicoleu amb una miqueta de pols de garrofa, unes ametlles marcones també del territori i tindreu un postre doncs, de 100% de la terra.
Uau, David, quina generositat. Gràcies per compartir aquesta recepta. La provarem sí o sí amb aquest oli novell. Gràcies.
A vosaltres.
També li agraïm els maridatges al Xavi Roig, que ens ha acompanyat una setmana més. És el duet imbatible d'aquesta gastro que us acostem un cop al mes. Xavi, gràcies, una abraçada.
Gràcies.
Ara un parell de minuts de publicitat i escoltem atentament el butlletí de notícies de les 11. Ens posem al dia amb el que passa més enllà del Penedès, les notícies nacionals i internacionals. I seguim a les 11:06 amb el català al carrer, amb el concurs Regalant un llibre infantil.